Dos minuts i s'escoltarem els senyals horaris de 11:45 del matí. Ens preguntem a aquesta hora, Sergio Morales, què vas veure ahir? Parlem de televisió, ara la ràdio.
Doncs ahir vaig veure El Jefe, que és un programa que podem veure a l'Explora. Em sembla cada dia més al John Cindreu, em sembla, amb aquest tipus de programes, però trobo que aquest està especialment bé, i ho dic de debò, crec que està molt i molt bé, no només per friquis com jo que veiem aquest tipus de programació, sinó que crec que és un programa que si fes en la televisió, diguem, d'audiències més visibles, podríem dir, tindria bones audiències i a la gent a més li agradaria, però de moment el fan a l'Explora, però compte perquè això perilla que pugui fer-se una versió espanyola. Ara en parlarem i sabrem...
Explora de la televisió La Sexta, eh?
Exacte. Ara en parlarem més en profunditat. Abans, com sempre, repassem les audiències. Primer de tot, ahir ja estava clar el que havia de triomfar i era el Gran Premi d'Espanya de MotoGP, que només a l'estat espanyol es van dur un 28,8% en el moment del MotoGP, és a dir, més de 3 milions d'espectadors. En Moto2 un 21,7% de l'audiència, 1,5 milió d'espectadors, i en Moto3, 23% de l'audiència, també quasi 1,5 milió d'espectadors. En global, entre les prèvies i les curses en si, van fer un 35,2% de l'audiència. Això a Espanya, però és que a Catalunya en aquest cop l'audiència ha baixat una mica. Hi ha hagut 641,000 espectadors, que també està molt i molt bé per ser les hores en què es fa aquest tipus de certàmens, de premis o com li vulguis dir.
Doncs la victòria es va quedar aquí, finalment, eh?
Exacte, sí.
Barberà del Vallès, Dani Pedrosa, i segon Marc Márquez, ara revisàvem la classificació pel Sergio, és líder. Sí, després d'aquest avançament, que jo, si vols, ja estem aquí per parlar d'audiències, però tu encara no has vist l'avançament
no,
i el volies valorar. Jo li dono el play, mira, aquí, veus com entra per dins? Entra per dins, què? Jo sé que ara podríem entrar en una discussió, tu i jo, i estar-hi estona.
Jo no en sé massa de motos, però... Sí que...
Hi ha repetició, si vols, jo te la poso.
Sembla que va directe a xocar contra ell. Això sí que és evident.
Última curva, del Gran Premi de Jerez. Lorenzo surt perjudicat amb aquest petit cop.
Sí, però són dos gallets que acaben xocant, em sembla a mi. Un de pla, mira, que t'empujo, no m'empujes, pam. Doncs xoquen els dos, surt beneficiat el Marc Márquez, però podria haver sortit perjudicat també, vés a saber.
I el Sergio diu que Rossi és el tapat, compte que va quart.
Sí, jo mira, puc fer expert ignorant en motociclisme, no en tinc ni idea, però puc valorar-ho. Si voleu, cada setmana em doneu un minut i jo parlo de motociclisme sense cap problema.
No sé si tenim algú aquí a la redacció d'esports que sigui amant del motociclisme.
Ostres, ara ho preguntaré quan acabi la secció. En fi, anem a altres temes.
Les motos, com sempre, bona audiència. Sí, veurem sempre. Quan arribin a Montmeló, si a Catalunya hi ha una mica d'augment, perquè aquest cop, com diem, l'Estat ha tingut més bon seguiment que no pas a casa nostra.
Exacte, més audiències. Anem a la pel·lícula de la setmana, en aquesta de televisió espanyola, com sempre, bones audiències, un 19%, amb Iron Man, Els Salvados, una miqueta menys que els que ens té acostumats, amb un 14,5% del share.
Iron Man, que l'estan programant, perdona, Sergio, perquè al cinema fan la tercera.
Sí, s'ha posat molt de moda fer això quan surt una pel·lícula, programar totes les anteriors, que ho trobo molt i molt bé. I el més interessant potser és que Els Salvados, amb reposicions, va fer un 10,7% amb Jugando a los Banqueros, o sigui que també està molt bé que quan acaba la programació, diguem, nova, amb l'antiga, també aconsegueix fer bones audiències. Les Bodes de Sálvame, això em fa molt feliç. 9,7% de l'audiència. Va baixant l'audiència de Les Bodes de Sálvame, a veure si la població desperta i a poc a poc va desapareixent aquesta escombraria de programa per no dir una cosa més forta.
Però baixa molt a poc a poc,
Baixa a poc a poc, però baixa, que és l'important. Si la publicitat s'escansa, això desapareix.
Vam quedar que copresentava cada dia que es fa el programa una persona diferent, no?
No, només sempre són el Kiko Hernández i la Carmen Alcaide, i porten a un convidat que és el que fa de mestre de cerimònies.
Això, mestre de cerimònies.
Sí, un desastre total que no cal ni comentar. Antena 3, amb el pel·lículo En Fúria de Titanes, un 15,4% de l'audiència, amb 2,5 milions d'espectadors. El Gran Debate, com sempre, amb bones xifres, amb més d'1,5 milió d'espectadors. Informe Semanal, amb més d'1 milió d'espectadors, en el programa que vam fer dissabte, per tant, bones notícies per la informació que ve des de la tele pública, que malgrat retallades aconsegueix mantenir-se com a una aposta molt forta. I marxant ja divendres, el Sálvame Deluxe va fer un 18,9% de l'audiència, perquè va portar a la Olvido Hormigo, és a dir, aquella regidora que es va despullar perquè sí, doncs doncs, mira, aquí ho tenim. També El mito de Bourne, aquest tros de pel·li que es va fer a Televisió Espanyola, va aconseguir 1.700.000 espectadors, és a dir, un 10,5% del share, que no està gens malament. Audiències molt repartides, excepte Telecinco, que sempre diu la seva. Bé, i malgrat això tenim algunes novetats que són força interessants. Per una banda, el síndic de Greuges ha demanat a la Defensora del Pueblo, de l'estat espanyol, que actuï d'ofici pel reportatge de Telemadrid en què es comparava la situació lingüística que es viu a Catalunya amb actuacions estalinistes i hitlerianes.
I que no comentarem avui perquè ve de la setmana passada i ho vam fer divendres a la secció del Jon, a les seves coses, que podeu recuperar, com sempre, a través de cugat.cat/ràdio.
Millor no donar massa volada a aquest tema, però sí que és cert que, així com s'ha hagut de rectificar molt sovint per algunes actuacions, si no recordem el vídeo de les hienes, aquell de TV3, en què parlava dels jugadors del Madrid, de com jugaven, TV3 va demanar disculpes, i per aquest vídeo, que és uns quants cops més greu que no pas el que va passar en aquella ocasió, no s'ha demanat disculpes, en canvi sembla que treuen pit al respecte, excepte el Sindicat de Treballadors de Telemadrid, que ja ha dit que el vídeo és indigna i que requeriria una rectificació per als responsables, la directiva de Telemadrid i els organismes públics de la Comunitat de Madrid. Sembla que no tiraran cap enrere en cap moment.
Seguirem esperant, doncs.
Una novetat. Torna Llucià Ferrer a TV3 amb el programa de l'Aprenent, aquest que es ficava en la pell d'alguns treballadors, de veterinaris, de treballadors de la construcció, etc, per veure com s'ha de patir. De
fet, ho farà amb 13 oficis més.
13 més, segona temporada d'aquest programa. Esperem que li vagi molt i molt bé.
Va començar dissabte.
I un programa molt semblant al que comentarem avui del Jefe. També t'ho he de dir, eh? Ara hi entrarem.
Similituds.
Sí. I tant. I una cosa que m'ha sobtat moltíssim. Àngel Llàcer marxa a fer de jurat al Tocara Me Suena francès. Jo, la pregunta que m'he fet és, per què? Per què França vol veure aquest home? Vull dir, ja en tenim prou aquí, ja sembla que l'hem d'exportar. Clar, com a mesura de fotre fora algú del país està molt bé, a mi em sembla fantàstic fotre fora a Àngel Llàcer, que crida massa. Els francesos fliparan, perquè som així tots tan calladots, tan bé que ho fan tot, i arribarà aquest home cridant allà, tu cara més suena, dius, ostres, acabaran fins als nassos. I bé, veurem que li vagi molt bé. Recordem que aquest programa, Tocara Me Suena, ja té versions a Portugal, a Grècia, a la Xina, a Itàlia, a Bulgària, a Vietnam, i així uns quants països més, fins a 14. Per tant, un format que va néixer al televisor de l'estat espanyol i que ha arribat arreu del món. Coses que passen de tant en tant, però no massa sovint.
És a dir, que Àngel Llàcer, el Tocara Me Suena francès, per la temporada vinent.
Exacte.
I no sabem encara si continuarà o no Els Optimistes a Catalunya Ràdio, a la franja de migdia.
Ai, Déu meu, esperem. Bé, ja veurem, no faré cap comentari. D'altra banda, a 4 desapareix un clàssic d'aquesta casa, de 4, Callejeros Viajeros, desapareix. Desapareix perquè la publicitat no pot permetre pagar aquest programa, no hi ha publicitat suficient per finançar Callejeros Viajeros i, per tant, desapareix. Em sobta molt.
Portava unes quantes temporades, ja.
Portava moltíssimes temporades, queden 6 episodis perquè acabi la 5a temporada. Em sorprèn molt aquesta notícia perquè desapareix Callejeros Viajeros, però abans d'ahir vaig veure un programa a 4 que es deia Què hago jo aquí? Dissabte, no, perdona. Ahir a la nit era Què hago jo aquí? Que és el mateix, però gent que viu a llocs on no voldries viure. Per exemple, un home que vivia a un poble de Xile on hi havia terratrèmols cada 2x3, alertes de tsunamis i, a més, hi havia la taxa de mortalitat per càncer de pell més alta del món. I aquell home vivia allà, per exemple. I és un programa pràcticament igual a Callejeros Viajeros, que requereix el mateix desplegament, o sigui, comprar un vol d'avió bastant car, allotjar-se a hotels i rondar per un país perdut de la mà de Déu. I tot això, aquest sí que funciona. I és força curiós, perquè és un programa que aconsegueix al Callejeros Viajeros molt bones audiències. De fet, la temporada passada va aconseguir una mitjana d'un 18,2% de l'audiència, que és un número fantàstic, és a dir, quasi més de 3 milions d'espectadors de mitjana. És un resultat boníssim i se'l carreguen. A vegades hi ha coses que Mediaset fa que no s'acaben d'entendre. Suposo que prefereixen donar volada a les bodes abans que un programa com Callejeros Viajeros, que pot agradar o no, però és una miqueta més sa que no pas aquests casaments infames.
Doncs aquestes són les últimes notícies que tenim relacionades amb el món de la televisió. Per cert, has dit que no faries cap comentari d'Àngel Llàcer, no pretenc que el facis, no, sobre aquest programa Els Optimistes. El que no sé si saps és que fa cosa d'un mes, o potser no fa ni un mes, hi va haver un intercanvi de presentadors per un dia. Pere Escobar, del Club de la Mitjanit, va presentar Els Optimistes.
Ah, no, no ho sabia
i Àngel pas. Llàtzer, al Club de la Mitjanit.
Ah, doncs no ho sabia. Això és una cosa molt interessant que ja feien fa uns anys a Ràdio 3 i que sembla que ara s'han copiat els amics de Catalunya Ràdio, però vaja, copiar és molt maco. A mi m'agradaria que algun dia Sant Guatafons el fes el Raúl Orgales. No estaria malament.
Home, el Raúl ja hi té contacte directe, no? Jo buscaria algú de la casa que no...
Tot ell.
Ah, i nosaltres, doncs... tu quin t'agradaria fer?
Jo...
El Ritme Sant Cugatenc.
Sí, el Ritme estaria bé, no? El Ritme estaria bé. Home, no! El Gall del Monestir els dilluns o el Cubaníssim. O el Cubaníssim. Aquest sí que m'apuntaria, però vaja, ben ràpid.
Pere País, presenta, perquè no sàpiga, Cubaníssim.
Escolta, mira, anem ja al tema, si de cas, no?
El Jefe.
Sí. Imagina que jo et dic que jo no sóc jo. D'acord? Que no sóc jo, sinó que sóc el nostre cap absolut d'aquí de Sant Cugat, que és la Mercè Conesa. T'imagines? Que jo fos Mercè Conesa ara mateix i que porto aquí treballant amb tu un parell de setmanes i l'únic que estic fent és veure com treballes de ben a prop.
Qui sap, en un futur.
A mi em fa una mica de mal rotllo i és que d'això va aquest programa, El Jefe.
La economía está pasando por momentos delicados. Muchos trabajadores estadounidenses culpan a los adinerados consejeros delegados que ignoran lo que pasa en sus propias empresas, pero algunos jefes están dispuestos a tomar medidas extremas para mejorar sus negocios. Cada semana seguimos al jefe de una gran empresa como infiltrado en su propia compañía.
Doncs això mateix, durant una setmana un directiu d'una gran empresa s'incorpora de forma anònima a la seva pròpia companyia, però com un treballador més. Comença de base, és com si ara arriba una persona nova aquí a la ràdio i resulta o bé que és Mercè Conesa o bé que és el Miquel Arrada. I l'únic que està fent és veure com treballem i per acostar-se una miqueta més a nosaltres. En aquest cas, a Cugat.cat no faria falta, perquè és una empresa on no som massa gent, però això és una gran multinacional, on ningú es coneix amb ningú, és força creïble. És com si ara el cap de l'IKEA, el propietari, es fa passar per un noi que acaba de començar. Es posa maquillatge, es canvia el pentinat, es canvia les ulleres, que això queda molt bé, o es posa bigoti, i de cop i volta comença a treballar.
Ens anem fent una idea. Miquel Arrada, una puntualització, el director d'aquesta casa.
Sí, exacte.
Potser no tots els oients posen nom a la direcció.
Exacte. Bé, en aquest sentit, és força curiós com ningú sap qui és. Només hi ha un capítol, que el dels que he vist jo, en què l'alcalde d'una ciutat de Cincinnati es fa passar per diferents oficis que es desenvolupen als treballadors públics de la ciutat, com recollir les escombraries, els policies que posen multes, etc. I només hi ha una família que li diu, escolta, jo vostè el conec. I diu, no em pots conèixer. Sí, vostè és l'alcalde de Cincinnati. I diu, no ho soc. I al final acaba convencent a ella, però la dona se n'adona, evidentment, era l'alcalde. Només ha posat un bigoti. Vull dir, és obvi. Si el coneixes, el tens vist, doncs saps qui és. Doncs durant una setmana aquesta persona, diguem que treballa de primera mà amb aquests treballadors i comença de zero, de la part més baixa. Per tant, tothom està per sobre d'ell. Jo el primer dubte que em fa aquest programa, perquè això no s'explica, el programa és qui més sap que aquest home és el jefe. Podríem dir, és el cap. Bé, això és el més important, al cap i a la fi, però està molt bé veure que els treballadors treballen sense cap mena de complexa, que li donen consells, li foten bronca sense cap mena de problema, també li explica les seves intimitats. Per exemple, hi ha més d'un que l'explica, ai, doncs mira, jo tinc un fill que està molt malalt, això no sap ningú, perquè si fes això i faltés per aquest motiu em fotrien fora, etc. I clar, l'home, o la dona en aquest cas, normalment són homes, també s'ha de dir que és una cosa que val de la pena plantejar-se en aquest sentit. Normalment acaba preocupant-se, empatitza amb aquests treballadors, es fan amics, i al final del programa, quan es descobreix tot el pastís, diguem que fan una petita reunió, un petit comitè, on amb aquests treballadors en què ha contactat directament, es desvetlla que ell és el cap. Ai, que bé, quins nervis, i jo dient-te que fessis això i fotent-te bronques, i diu, no passa res, però jo he après molt de tu, i com m'has dit que tenies aquest somni, jo te'l faré realitat, i li compra un vaixell. Això ha passat. A mi em sembla molt bé, això, però de fet hi ha un home, aquest és... De fet hi ha un programa d'una empresa de transports, i hi havia el millor treballador de la història. Un home sensacional, que deia que el seu somni era tenir un camió una mica més gran per poder fer els enviaments més eficaçment. I el jefe li compra un camió més gran perquè pugui treballar millor. És fantàstic. De fet, he recollit algun dels exemples d'aquest programa, de la relació que hi ha entre el cap i el seu nou cap.
Sí, te lo aprieto. ¿Ves
lo que estás haciendo?
¿Qué?
Estás poniendo el dedo en el anillo de plástico.
Ah, ya. Y has dicho que no se debe.
No lo hagas. No queremos que se rompa el cierre.
Maldita sea.
Tú eres el proveedor del compañero siguiente en la cadena de montaje y está esperando. No pueden hacer nada si tú te retrasas. Al supervisor no le gusta que haya gente esperando y que haya máquinas ahí paradas para servirte el siguiente motor. Si algo está mal, diré que has sido tú.
Bé, si alguna cosa ja és que se segueix fent feina, eh? Malgrat que està gravant i s'està registrant un programa.
Sí, de fet, els que he vist només hi ha hagut un nano que hi treballava que no fotia ni l'ou. O sigui que el noi es tirava allà tota l'estona assegut, mirant el mòbil i no fotia absolutament res. I està bé perquè quan acaba posa què ha estat d'aquests treballadors, que ha passat amb ells després. Alguns posa, mira, va aconseguir ser promocionat per ascendir, un altre va aconseguir marxar de l'empresa, i alguns que volen marxar i no aconsegueixen la manera de marxar i marxen de voluntat pròpia. I el més penca de tot posava Mike, no me recordo el nom, continua treballant en l'empresa, patabam. Doncs, de fet, en aquest programa hi ha forces caps interessants. Per exemple, tenim el jefe absolut de Subways, que és aquesta companyia de menjar ràpid, també president d'una companyia d'avions, l'alcalde de Cincinnati, el director de l'hotel MGM de Las Vegas, un dels més importants que hi ha, que s'infiltra amb els treballadors i aconsegueix veure per què hi ha coses que no funcionen i aconsegueix arreglar les coses de base. És greu que s'hagi arribat a aquest punt per veure per què hi ha coses que no funcionen, però el que sí que es veu molt clar és com a vegades el director, el jefe, en aquest cas, està molt lluny del que, i no sap, no té ni idea del que està passant a la seva empresa. Llavors això fa replantejar una miqueta el sistema de treball que es fa i posa en dubte, que és l'objectiu del programa, posa en dubte per què ha passat aquesta crisi. I posa en dubte també això, perquè pot ser un dels motius que els caps estiguin tan allunyats de la realitat de la seva pròpia empresa. Farà-se veure un director d'una empresa de camions muntant un motor, no en té ni idea, és normal, jo tampoc en tinc ni idea. No és el seu ofici, ell té un altre ofici. Però vaja, és força divertit i al final està molt bé.
Una història, un programa per capítol?
Un programa per capítol, exacte, sí senyor. I de fet és un programa que podem veure explorat, aquests que podem veure a totes hores també, que quan el posem el trobarem. Va guanyar un Emmy i de fet es pot veure ja a altres països com Austràlia, Àustria, Canadà, França, Alemanya, a la versió respectiva. Per tant, jo no descarto que d'aquí a poc puguem tenir un El Jefe amb Amancio Ortega. Bé, seria força divertit de veure.
Seria curiós, segur que tu ho veuries.
Home, i tant. El primer.
Doncs tanquem aquí el que vas veure, Sergio.
Tanquem aquí.
Amb aquesta recomanació, El Jefe. Avui aquesta recomanació ens arriba al canal Explora. I nosaltres ara fem pausa per la publicitat, que Eduard Janell és aquí. Avui us ve a parlar de l'1 de maig, com un dia horrorós o no per vosaltres, amb la metàfora de la pilota, la derrota del Barça amb el Bayern.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.